Al matí de Ràdio Sabadell.
I ara molt atents perquè volem aixecar passions entre els amants de la carn, entre els més carnívors del matí. Som a punt de descobrir varietats de carns amb els conseqüents sabors exquisits que faran les delícies del nostre paladar. I és que a la nostra ciutat, al Mercat Central, hi ha una parada, un negoci on la carn podríem dir que és digna d'una oda poètica i per on han passat també doncs, a diverses generacions, en concret 6 generacions darrere del seu taulell. Parlem de Sant Martí 1850 i, evidentment, som a punt d'arrencar una nova edició de la secció...
Qui ho diria? En Pere Urbí.
Bon dia, Pere.
Bon dia, Raquel.
A veure, que tenim moltes ganes de conversar avui amb el nostre convidat.
Efectivament, sí, sí, avui tenim la sort de comptar, amb, com m'heu anunciat, amb l'Àlex Castany, Sant Martí. Uh-huh. Insisteixo en dir el segon cognom perquè és la pertany al que tu has dit, a la sisena generació d'una família dedicada a la, en principi a l'aviram, i ell ha fet un salt qualitatiu importantíssim. Com hem anat constatant en les darreres edicions, que hem anat convidant gent jove amb una alta preparació, fent un petit perfil biogràfic i acadèmic de l'Àlex. Ell és graduat en direcció de comerç i distribució, amb especialitat en direcció d'establiments de luxe. En aquest moment doncs, està al capdavant, és el gerent de Sant Martí 1850. 1850 és l'any de la fundació dels seus negocis. I després també van absorbir les parades de Cal Prat, que és una cansaladeria també mítica del mercat de Sabadell, del mercat central, i des del mercat central de Sabadell es projecten a tot l'estat, jo diria que al món. Llavors ells, l'Àlex, un bon dia va decidir començar a apostar per les carns específiques, per l'altíssima qualitat. És la primera ciutat on podem trobar la carn de Kobe, el Wagyu, certificada amb totes les característiques pròpies d'aquest producte. Ha viatjat pel Japó, per Estats Units, per Austràlia, per Alemanya. Té carns de tota mena, a part de tot l'aviram que toquen d'altíssima qualitat, de faisans, pintades, polardes, pollastres de Brest. I per no allargar-me, abans de passar-li la paraula a l'Àlex, voldria tenir un record per la seva mare, que també va ser una sòcia i ànima de l'empresa, que malauradament ens va deixar no fa gaire, i bueno, la seva àvia, el seu avi, bueno, ja he conegut a la seva família i són gent molt, molt treballadora, i ara a més s'hi afegeix aquesta alta capacitació professional que l'Àlex ens podrà demostrar.
Doncs Àlex, bon dia!
Bon dia, com esteu?
Doncs amb moltes ganes de conversar avui doncs, amb tu, ara doncs, amb aquesta presentació no?, que et feia en Pere.
La veritat és que gràcies per les vostres paraules, sobretot gràcies per les paraules de la meva mare. I per mi la veritat és que és tot un orgull poder dir que intentem fer de Sabadell un lloc on podem menjar i portar tots els productes que portem.
Clar, i evidentment també com comentava, no? Doncs ara el Pere, que de fet tu doncs, has voltat molt pel món, no?, per trobar doncs, diferents productes interessants i per aprendre també.
El món realment és molt petit i ens pot oferir grans coses. I la veritat que, primer de tot, a mi m'encanta viatjar i m'encanta descobrir nous sabors, conèixer gent. I la veritat que penso que com més obrim fronteres i com més ho tenim els ulls oberts, més coses ens podem enriquir i més podem aportar en els nostres negocis i en concret en el meu és el que he intentat aplicar sempre.
Doncs a nosaltres precisament, per exemple, tenim doncs, la mostra de que això és així. Escoltem el nostre company, Aleix Graell, que segurament doncs, us sorprendrà el que ens explica.
Hola Raquel, hola Pere, sóc el company d'informatius de la casa, de l'Àlex Graell, i us voldria preguntar, o especialment a l'Àlex, i fer-li explicar la seva experiència al que és un dels viatges més fascinants del món de la carn i del món de les carnisseries, que és visitar la millor carnisseria del món. Vaig tenir la sort d'acompanyar-lo quan ell estava de ruta per les Antípodes i m'agradaria que expliqués l'experiència a un lloc que es diu... Només us diré el nom, no us diré ni on és, ni com és, ni quines olors fa, ni com tallen la carn, sobretot. Va ser espectacular veure com treballa la millor, la que és la considerada la millor carnisseria del món, que per mi totes són grans carnisseries i tenen el, més coses o menys coses, però totes són, especials i úniques a la seva manera. Però la millor carnisseria del món està localitzada a les Antípodes i l'Àlex va fer un viatge per visitar-la i parlar amb els seus encarregats, els seus treballadors, veure com fan les coses. I em sembla que ells també van venir cap aquí i jo voldria que l'Àlex us expliqués aquesta història ben explicada perquè realment et deixa sense paraules.
A veure, Àlex, explica'ns això.
Dic, doncs, és el que us explicava abans. Com més persones coneixem i com més realitats empresarials i d'això podem aplicar en el nostre negoci, millor. I tal és així, doncs, que un dia l'Anthony Pujari, que és el propietari del que es considera la millor carnisseria del món, va venir a Barcelona i va fer una ponència. I a mi va ser un tio que em va sorprendre molt i que em va enganxar de seguida. Llavors, el que vaig decidir va ser presentar-me amb ell i dir-li qui era, explicar-li una miqueta la meva història. I saps allò que a vegades les persones connecten i vam establir, doncs, bueno, una amistat correcte, saps? Però, bueno, al principi, doncs, clar, jo de tant en tant em va donar el seu correu electrònic, li enviava algun correu, li demanava consells i coses, i d'aquí va sortir una miqueta una relació d'amistat. Tal és així que després va donar la casualitat que l'any següent em van convidar a mi a Madrid, a Madrid Fusion, que és una de les fires gastronòmiques d'aquí de referència d'aquí l'Estat, per fer una ponència, amb la casualitat que era juntament amb ell. O sigui, es van alinear una miqueta els estels i ens van convidar tots dos a dirigir la mateixa ponència. I a partir de quan va venir ell aquí a Espanya per fer aquesta altra ponència, doncs llavors em vaig encarregar de fer una miqueta d'anfitrió i el vaig portar, doncs, per diferents llocs d'Espanya. El vaig portar a visitar la granja i la fàbrica Joselito, li vaig aconseguir taula a l'assador Echevarri. Bueno, li vam fer una miqueta d'hospitalitat. I després ell em va dir, diu, tu el que has de fer, diu, és vens a casa meva, diu, jo t'obro les portes de la meva empresa i t'ensenyo les granges, t'ensenyo els escorxadors, t'ensenyo tot. I llavors va ser per aquest motiu. Vam anar al cap d'uns 6 mesos, em vaig plantar a Austràlia, i bàsicament amb les orelles ben obertes i amb els ulls ben oberts per aprendre de la millor carnisseria del món. I allà vaig descobrir, doncs, coses que ara em semblen super normals i super què és el que hauria de ser ocorrent, com per exemple buscar que intentem que les nostres granges amb les que treballem tinguin un impacte zero en l'ecosistema en el que estan. I això és una realitat que és possible. I aquí és on crec que ha d'anar la nova carnisseria i on estem anant nosaltres. I és que busquem ja no només que els animals tinguin un bon benestar, sinó que quin impacte en generen aquestes granges en el nostre ecosistema. Volem que aquest impacte sigui positiu, no sigui algo negatiu.
Déu-n'hi-do, Pere, els valors que hi ha darrere, la investigació, la constància, no?, i l'aprenentatge. Què et sembla, tot el que ens explica l'Àlex?
El respon sempre a la preparació, a la constància, i en aquest cas es corrobora. Vull dir que no és gratuït el que estan aconseguint. També té de clients, no ho ha dit l'Àlex per modèstia, suposo, però té estrelles Michelin per tot. Té molt prestigi dins de la professió i té molt mèrit el que ha fet, el que estan fent, tot i que ara suposo que amb les dificultats que el sector professional estem patint.
Sí, és complicat.
I deu ser complicat a l'hora de... Ahir mateix, bueno, ara fa penol, sentíem que els casals ha hagut de tancar, ha hagut de vendre's la tòfona que tenia, l'estoc, dic ara per vosaltres, suposo que ha hagut de... De fet, ja veu ser molt intel·ligents apostant pel delivery per ja fa temps i seguiu fent-ho, però clar, suposo que la branca professional està sent complicada.
Sí, sí. Sí, la veritat és que nosaltres som una empresa molt afortunada en un sector afortunat. I és que les botigues ens han aguantat molt bé, però clar, un 50% de la meva facturació era de restauració i sobretot alta gastronomia. Bé, doncs això realment de moment ho hem perdut, estem recuperant de mica en mica, bueno, són pujades, baixades en funció de les decisions que es prenen sanitàries, a nivell sanitari, però tenim sort de que els clients que tenim són grans professionals i estan aguantant dures penes per això, però tots estan aguantant bastant bé, però la veritat és que la salut de la gastronomia del nostre país està realment en perill.
En quin sentit? Per què està en perill?
Perquè el que estem detectant és que hi ha petits restauradors que que no poden aguantar doncs, tot aquest xafa que està caient a nivell econòmic i han de tancar els seus negocis i hi ha gent amb molt de talent. I en canvi, per altra banda, hi ha gent que els que estan aguantant són grans cadenes que a nivell gastronòmic doncs, ens ofereixen poc per dir alguna cosa, per dir alguna cosa, però realment són gent que darrere hi ha un bon capital i que poden aguantar doncs, una miqueta aquest cop. Jo et dic, la gran sort és que la meva gran sort és que la meva gran majoria de clients més o menys estan podent aguantant a dures penes, però és el que comenten tots, que molta gent amb talent s'està quedant ja sense recursos, sense estalvis, i després, per exemple, ens passarà el que ens trobem en el centre de Barcelona o en capitals així que costa molt de trobar locals que tinguin aquest punt d'autèntic i que siguin, que tinguin una miqueta de valor més enllà d'oferir un local bonic amb una carta més o menys cridanera.
Això també, doncs, evidentment, doncs, és molt important. Explica'ns també, perquè evidentment volíem doncs, conèixer també doncs, com veus tu també i com estàs vivint el moment actual, no? I també doncs, que ens expliquis doncs, el perfil també dels teus clients.
Sí, doncs mira, si vols començar pel perfil dels meus clients... Mira. Nosaltres tenim un client que no és ni ric ni pobre, ni milionari, ni d'això. Per què apunto això? Perquè hi ha molta gent que es pensa que les nostres botigues estan pensades només per gent amb un poder adquisitiu molt, molt alt. No és així, sinó que hi ha molta gent que té un perfil normal i corrent, però simplement el que sí que valora és la bona gastronomia. I quan dic bona gastronomia no parlo només de... El Kobe, per exemple, és un de les meves banderes, o això, sinó... d'un producte que simplement ha estat ben criat i ha tingut un... i ens aporta uns bons nutrients i, a més, té un bon sabor. I fa un esforç una miqueta extra per poder permetre's aquest tipus de productes. Aquest seria una miqueta el nostre perfil de client preferit.
De fet, una de les teves premisses o la teva filosofia és que hauríem de menjar potser menys quantitat de carn, no? Però de més qualitat.
Totalment. I quan parlo de carn no em refereixo a carn vermella, sinó que concretament jo dic menys proteïna animal, en general. Menys pollastre, menys vedella, menys porc, menys peix i menys de tot. Tot el que mengem, menjar-ho molt millor, que tingui de molta més qualitat, que ens aportin els màxims nutrients possibles amb la mínima qualitat possible i que sobretot l'impacte que generen tota aquesta pesca, tota aquesta ramaderia, tota aquesta agricultura, sigui... Si pot ser que no sigui natiu i si pot ser positiu, ja,
clar,
fantàstic.
Ja, llavors seria fantàstic. I escolta, explica'ns també, doncs, clar, 6 generacions, no?
6 generacions,
com,
correcte.
Com has també doncs, transformat el negoci, no? Quina és la clau també del teu èxit?
Mira, jo crec que la clau del meu èxit és que ha sigut que he tingut uns mestres espectaculars, fantàstics. I quan dic mestres, a part de la universitat, que he tingut uns grans professors, quan parlo de mestre concretament, parlo de la meva mare, la Cesca Sant Martí, que bueno, sempre ha sigut per mi un referent com a dona empoderada a nivell empresarial, a nivell de passió per la vida i passió per fer les coses. I la veritat que ell, juntament amb el meu pare, el Josep Maria, ja van començar a donar-li la volta a el que seria la clàssica parada de mercat, que amb això no vull dir que els meus avis tinguessin la botiga normal i corrent, perquè a casa meva sempre s'ha explicat que ja fa com 50 anys ja anaven a Barcelona amb carro a buscar pollastres que arribaven en tren des de Galícia. Vull dir que, i això t'estic parlant ja de fa 2 generacions.
Imagina't, ja portaves a l'ADN, això?
Ah, exacte. Vull dir, això és la gent que som de mercat, i concretament aquí al Mercat Central de Sabadell, tenim uns professionals que són tots boníssims, hi ha grans carnissers, hi ha grans peixaters, i doncs una miqueta és això, no? Això que he vist a casa de la meva mare, sempre buscant els millors productes, sempre intentant sorprendre el client, que el client estigui content i que pagui per un producte que té un valor, però ja no només un valor econòmic, sinó un valor sentimental, que jo crec que al final tot això fa que el producte sigui més rodó. I a partir d'aquí, doncs, d'aquesta essència, vaig començar a estudiar a la uni i vaig veure que hi havia tot un món que es podia aplicar dintre la meva carnisseria i que podia fer alguna cosa realment especial.
I, evidentment, doncs, fas aquesta aposta especial per totes aquestes carns més exòtiques, també, no? Més desconegudes, que ara suposo que, Pere, també tens ganes, no?, de descobrir, que ens parli de doncs, això, del seu producte.
Sí.
Sí, sí, efectivament. Àlex, jo sé que pel que m'havien comentat, que havies provat amb diverses carns d'altres animals, de cangur, de cocodril, volíem saber quin és el recorregut que havien tingut aquestes referències i les elaboracions.
Sí. Doncs això va ser molt curiós, perquè va ser un client que em va demanar concretament un cocodril, i arrel d'això doncs vaig començar a buscar les carns més exòtiques que podia trobar. I hem portat doncs impala, he portat zebra, he portat nyú, he portat cocodril, he portat bisó, he portat una miqueta una gamma de carns molt, 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 molt variada, i que la veritat que em van servir a mi com a pont per poder arrencar la meva carnisseria i doncs que se'm conegués una miqueta. Però si us dic la veritat, a dia d'avui he deixat de tenir totes aquestes referències, perquè a mesura que nosaltres anem evolucionant l'empresa, hem anat doncs aposentant aquests valors que us parlava abans, i ara estic en un punt en què ja no m'encaixa al màxim. I el motiu és molt senzill, i és que jo realment no puc comprovar de quina manera s'han criat doncs aquestes zebres, de quina manera s'ha criat aquest cocodril, de quina manera s'ha criat aquest tipus de productes. Per tant, el que he decidit és, he deixat de tenir-los perquè no puc estar parlant-vos a vosaltres de ser el màxim de sostenible possible, d'intentar que els animals tinguin benestar d'això, si no puc demostrar quin tipus de cria estan venent amb tots els meus productes.
Clar. El que passa que com a plataforma de llançament i per donar-te a conèixer, això sí que et va fer...
Sí, no, em va servir molt, i a més jo a mi em feia molta il·lusió poder vendre tots aquests tipus de productes i tot, però les empreses van evolucionant, jo també he anat creixent, jo vaig començar la botiga a la carnisseria, la vaig començar amb 20 anys, ara ja en tinc 30, i doncs també la meva forma de pensar ha anat canviant, he anat madurant, i ara doncs m'interessa més un altre tipus de producte que aquest.
De totes maneres, el fet de portar doncs a tot aquest producte, no, també t'ha posicionat a Sabadell, com, per exemple, doncs la primera ciutat, no, on trobar autèntic doncs a Guayú, no, de Kobe certificat de tot l'estat. I mira, tenim també doncs a un oient, no viu aquí a Sabadell, però ens escolta molt i que també doncs et volia deixar un missatge. Escolta'l.
Hola, yo quería comentarte que vivo en Andorra y bajo fines de semana a Sabadell. Y les compramos cosas de vez en cuando, les compramos chuletón y les compramos Kobe, ¿no? Y quería comentar que hay unos cuantos amigos que cuando bajan a Barcelona o donde sea, se van a Sabadell, al mercado, a comprarles el Kobe porque es de lo mejor que hay, ¿no? Hay también la boquería y algún sitio más, no es fácil encontrarlos y el suyo es buenísimo, ¿no? Y quería pedirles si me pueden explicar cómo funciona lo de las escalas del marmolado de las grasas, de la grasa, que sé que los japoneses tienen una escala, però no sé molt bé com funciona. Moltes gràcies, adiós.
Doncs moltes gràcies també al nostre oient, al Paco, i explica'ns a veure si trobes aquesta resposta. Com ho feu?
Tant, doncs, bàsicament els japonesos classifiquen la carn en funció del marmorejat. El marmorejat significa, perquè ens fem una idea, seria totes les grasses que hi ha a nivell intramuscular, a dintre del que seria, per exemple, l'entrecot. Els japonesos valoren quan més greix hi ha dintre aquest entrecot, més valor té la peça, perquè no ens enganyem, realment el que li costa al ramader és aconseguir que aquestes grasses quedin repartides de forma, bueno, d'una forma uniforme, i que siguin una grassa suau, que sigui fina i que sigui elegant. En canvi, moltes vegades el consumidor el que busca és carn sense greix, però en aquest cas és totalment el contrari, és quan més greix, més valor té i més feina ha tingut el ramader a aconseguir això. I l'escala aquesta és de l'1 al 12, siguen 12 al màxim i 1 al mínim. A casa nostra, el tall, el que pots trobar és mínim un 10 i fins a arribar al 12. O sigui que el que us estem oferint a sobre és el nivell més alt que es pot trobar en tot el Japó de carn.
Perquè hem de dir que, a més, tu ets professor també en una escola amb molta projecció, no? Al Culinary Institute of Barcelona. Suposo que, com avui ens estàs formant, ens estàs donant totes aquestes respostes, suposo que també doncs fas aquesta formació, no, a altres cuiners i també empresaris, restauradors, perquè, evidentment, aquest sector també sempre doncs està en constant evolució.
Totalment, a més és que és una escola que m'encanta, perquè tots els professors són grans professionals que sobretot són apassionats pel seu sector, per la seva branca. Jo concretament, per exemple, dono classes sobre maduracions de carn, i després també dono classes sobre greixos, ossos i col·làgens. Són coses que pels cuiners són molt interessants i poden aprendre moltíssim, i és que gràcies a aquests elements, com serien els greixos i els ossos, és com es fan els fons de carn, i després és d'on s'aconsegueixen treure els autèntics sabors del producte. Però amb aquesta escola la veritat és que tenim professors des dels caps de cuina del Celler Can Roca fins a per exemple, a l'Isidre, que és el propietari del Carbons Vallès, que és un autèntic apassionat de la fusta i el fum. I el que fem és una formació de 360 graus perquè tota la gent que surti d'allà no només sàpiga cuinar, sinó que es pugui dirigir una cuina, pugui dirigir una empresa i tingui un èxit professional. I la veritat és que l'escola té només 3 anys, però és que té una projecció internacional brutal. Ara mateix estem fent un 80% dels alumnes, són de fora d'Espanya, de punts com la Xina, els Estats Units o Kuala Lumpur, hem tingut gent de tot arreu. I la veritat que el director, que és el Pep Noguer, que suposo que tots el coneixeu,
sí.
És un crac i és un apassionat, i l'ha aconseguit ajuntar a gent super, super, super interessant, que és el que crec que fa que diferent aquesta escola.
Jo et volia comentar, Àlex, sisplau, quan sí? Has anomenat de passada com si res que havies aconseguit trobar a taula a l'Echevarri,
sí.
És client teu?
No. L'Echevarri no és client meu. Ojalà, m'encantaria.
Això, per això t'ho dic.
Dic de moment no és client meu perquè ojalà algun dia ho aconsegueixi i jo crec que potser algun dia podríem provar alguna cosa. Però jo he aconseguit la taula d'Echevarri perquè soc proveïdor d'un proveïdor seu. Soc proveïdor de Discarlux i Discarlux és una de les empreses que li serveix als xuletons, que és una gran càrnica espanyola aquí que treballa superbé i té un molt bon producte, i és a qui li serveix ella als xuletons.
Però oi que serveixes a molts estrellats, a moltes estrelles Michelin?
Sí, amb uns quants. Et dic, a Celler Can Roca amb Setsena, amb la Carme Ruscalleda fins que van tancar, hem estat en el Mandarín Oriental, hem estat en el Nobu, hem estat...
Nobu també, sí?
Ostres. Sí, el Nobu, tota l'arrencada que van començar, van començar nosaltres, però després, bé, amb tot el tema del confinament i tot això...
Van tancar.
És una cadena gegant i és una empresa que quan pren les decisions les pren molt ràpid i, bueno, és un altre tipus de negoci.
Té mèrit perquè és cuina, alta cuina japonesa, vol dir que...
Totalment.
Vol dir que el reconeixement és màxim. Llavors, quan parlaves, en certa manera, del preu, no crec que les cans... El que solem dir és que no són cares, sinó que les coses bones valen diners.
Tens un valor exacte.
Tu has aconseguit que la gent valori el que feu, a part que també m'he oblidat abans de comentar que també a la vostra pàgina web expliqueu diverses elaboracions i també veneu preparacions ja fetes, canelons, prepareu les bases per si vols fer un steak tartar a casa, rostit,
exacte.
A l'hora de Nadal, tota mena de viram, farcit, sense farcir, això que dèiem, polardes pintades, pollastres de brès, vull dir que teniu, la veritat és que la gamma és colossal i que tot això es pugui fer des del mercat central de Sabadell, considero que encara té molt més mèrit, que no és allò una nau industrial, no sé on, sinó que seguiu al peu del canó i que tu segueixes vibrant amb el públic, que això és molt important, que no perdis el fil de la gent, no?
Sí.
Que no et quedessis en una torre d'èxit.
És que a més, no, al revés, és que a més el mercat és per mi és un gran showroom. Jo, tots els restauradors que volen començar a treballar amb nosaltres, us dic que, jo sempre els dic, jo puc venir a casa vostra i portar-vos un llistat de preus i el que voleu, però per mi això no té massa valor. El que té valor és que vinguin al mercat i que vegin realment què ens fa diferent. I és que no som una càrnica que està en un industrial i està, sinó que estem al mercat, fem les peces una a una, tots ens encarreguem entre tots, vull dir, és una altra història.
I
és que ens aporta molt de valor, això.
I es veu en tu molt davantal i que estàs a darrere de...
Exacte, sí.
Això és com quan vas a un restaurant i veus que no hi ha el xef i ja tremola, no? Però si veus el xef a tots els serveis, doncs és quan et mereix confiança.
Sí,
i també dic que és una parada que molta boqueria, però molta boqueria, molt ninot i molt tot, però el mercat de Sabadell podria ser dels millors de Catalunya, sinó el millor, perquè no només hi ha l'Àlex, hi ha Can Saladés, ell mateix,
totalment.
A Cal Prat, no n'hem parlat de Cal Prat, però ells han heretat una empresa també extraordinària, segueixen mantenint els índexs de qualitat. Els peixaters, no cal dir-ho, el fenomen dels elaborats Roca, el jus de la fruiteria, vull dir que tenim unes parades que de vegades allò que el que tens a casa, la gent se'n va el dissabte al matí i porta els nens a la boqueria i la veritat és que no caldria gens.
No, és que és veritat, i a més jo crec que aconseguirem tenir un dels millors mercats d'Espanya i amb l'ajuda entre tots els comerciants i de l'Ajuntament i tot, farem un gran mercat que en donarem a parlar, jo crec, la veritat.
Doncs a llarga vida al mercat i també doncs al Sant Martí 1850 i Cal Prat. Una abraçada gegant. Àlex, i que vagi
gràcies.
Molt bé, molt bon dia.
Adéu, gràcies.
Doncs que vagi molt bé. Pere, com sempre, descobrint el talent que tenim a la nostra ciutat, eh? Avui, doncs, evidentment, podríem dir, doncs, en les primeres posicions, eh?
Sí, tenim, la setmana anterior, l'edició anterior, que vam parlar del Roger Mañosa, que venien de 20 milions d'ampolles al món.
Sí,
avui
també,
l'Àlex, que també ven al món. I tenim, de veritat, una colla de nanos joves preparadíssims. Vam parlar també de que en aquell dia amb el xicot que era enginyer aeronàutic que també es dedicava a la gastronomia. Vull dir que de veritat que abans era constància i treball i ara és constància, treball i estudi i coneixement. I tenim de veritat una generació que formidable.
Doncs fantàstic. Escolta, que arriba el moment de fer també doncs, aquí moment, no? Que sempre doncs, volem reivindicar. Aquí.
L'anecdotari de la professió.
Sempre parlem de les desgraciades... els desgraciats tancaments que anem vivint, el darrer, el restaurant El Traster, del carrer de Gràcia 47, que ja ha hagut de plegar per sempre, però la paradoxa és que just davant, on hi havia la sabateria Marlos, s'inaugura un local de forn degustació d'aquestes cadenes xineses que es van instaurant, que es dirà Bohem, que serà molt ferma, s'està treballant molt bé, la presència és imponent, i doncs serà un nou punt que mica en mica anem pal·liant la caiguda dels restaurants i els que cauran, perquè ara es va prorrogant l'horari aquest de tancament i costarà molt remuntar.
Doncs esperem que siguin pocs els que tanquin, perquè malauradament el que deies és un moment complicat avui dia amb temps de pandèmia i la veritat és que... heu de fer els emprenedors mans i mànigues també.
I les famílies que cauen darrere, perquè totalment. Això és el que sap més greu. Sí.
Doncs Pere, com sempre, un plaer. Ens retrobem
igualment.
La propera setmana. Que vagi molt
bé,
que tinguis
moltes
bon dia.
Gràcies. Igualment, bon dia. Adéu.
Should old acquaintance